Radio Villafranca.
Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 13 de juny de 2023. Ens hem llevat pendents de la pluja, d'aquestes tempestes anunciades. D'aquí uns instants el nostre home del temps, el Marc Rodero, ens dirà si passen o no pel Penedès. De moment està ennuvolat i s'està enfosquint, però aquesta situació ja l'hem viscuda molts i molts dies i al final res de res o quatre gotes mal comptades. Aquest dimarts 13 de juny es torna a provar el sistema d'alertes a mòbils de protecció civil a les comarques del Penedès, també a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Així que, en teoria, perquè la primera vegada recordem tots com va anar, tots els telèfons mòbils intel·ligents que es trobin a les vegueries de Tarragona, a l'Ebre i al Penedès, entre les 11 d'aquest matí i la 1 rebran un missatge de prova del sistema d'alertes de protecció civil de la Generalitat. Es durà a terme d'aquesta manera la repetició de la prova que ja es va realitzar el 12 d'abril, en què l'errada en l'eina d'enviament desenvolupada i administrada per l'Estat va provocar que els missatges no arribessin a la majoria de telèfons mòbils. Aviam si a la segona, i no ha de ser a la tercera, va la vençuda aquest matí de dimarts entre 11 i 1. Estarem pendents d'aquesta prova d'alerta de protecció civil a través del mòbil al llarg del matí. Ens hi posem ara i acabem a les 12 i passarà tot això. D'aquí uns minuts saludem el nostre home del temps, el Marc Rodero, perquè ens expliqui si la tempesta mullarà o no el Penedès i com aniran aquests dies a partir de demà. I tot seguit, l'educadora infantil i terapeuta emocional Aroa Beltrán ens parla del vincle. A 9:15 tindrem la primera de les tres cites amb l'actualitat de les nostres comarques, el flash informatiu. Quan passin 5-6 minuts de 9:15, obrirem la roda política, aquest espai que hem recuperat d'ençà del 28M, i avui volem parlar dels ens supramunicipals, com els Consells Comarcals o les Mancomunitats de Municipis. Tenim la Mancomunitat Penedès-Garraf i els Consells Comarcals de l'Alt Penedès i del Baix Penedès. Així que hem convidat el president en funcions del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Xavier Lluch, a Sergi Vallès, president en funcions de la Mancomunitat Penedès-Garraf, i a Núria Güell, vicepresidenta en funcions del Consell Comarcal del Baix Penedès, perquè ens expliquin el rol, el paper que juguen aquests ens, sobretot en relació als municipis més petits de cadascuna de les comarques, si hi haurà canvis significatius a partir de la nova composició dels ajuntaments que es constitueixen aquest dissabte, quin balanç fan del mandat que deixen enrere, com entomen el següent. Totes aquestes qüestions les abordarem a partir de 9:45 i fins 10:45 en aquesta roda política. A 9:45, de nou cita amb l'actualitat de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, a les notícies, al flash. I cada mes, també aquest mes de juny, reivindiquem els vins, escumosos i plats de temporada a la secció gastronòmica que condueixen el Xavi Roig, sommelier de Cal Fer-ho, i el nostre xef de capçalera, el David Bernet, del Vell Papiol. A les 11, al Català al carrer, hi haurà concurs. Ens podeu trucar, regalem un llibre d'Ànima Llibres Úrsula, recomanat per a nens i nenes de 7 a 12 anys. Però, a més, tindrem convidats a l'estudi. Tindrem la directora i dos voluntaris i actors del grup CNL Teatre de Vilafranca, que aquest dissabte clou el curs. A 11:45, última cita amb l'actualitat, el darrer flaix informatiu, tot seguit les pantalles, que avui us acostarà una servidora, i per acabar, les fake news. Així transcorrerà aquest dimarts 13 de juny al Penedès en xarxa. Som-hi!
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
El temps.
Marc Rodero, molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia, Sílvia, gràcies, bon dia a tothom.
Què passarà amb aquestes tempestes que han de remullar el país? Remullaran el Penedès o no?
Esperem que sí, també ho faci. De fet, avui hem d'estar molt amatents perquè tenim activats avisos per part del Servei Meteorològic de Catalunya en aquest sentit, que aquests ruixats, aquestes tempestes, poden afectar bona part de la comarca, sobretot en principi a partir de migdia i la tarda. Poden ser més extenses territorialment, poden arribar a més comarques i poden ser també més intenses. I atenció, perquè algunes d'elles també poden anar acompanyades de fortes ventades. De fet, avui ens passa les restes d'aquesta borrasca Òscar, que durant tant de temps ha estat situada a la zona occidental de la península Ibèrica i que ara doncs té ganes, podríem dir, de moure's i passar justament per damunt de la vertical de Catalunya. Això vol dir doncs que la inestabilitat ha d'anar més de cara a les properes hores i sobretot a partir de migdia i tarda podem tindre doncs força moviment meteorològic. Avui amb unes temperatures màximes clarament més baixes a les d'ahir, menys insolació i, per tant, la temperatura que quedarà notablement més curta. Per tant, avui un dia menys càlid respecte al d'ahir. Passa ràpida aquesta inestabilitat, sobretot de cara a aquesta tarda, i els dies que vindran, tot i que no acabarà de fred del tot, el temps es tranquil·litzarà una miqueta més i tindrem més variabilitat i menys inestabilitat. I també amb tot això arriba una pujada de les temperatures que s'ha de materialitzar de cara al cap de setmana. Per tant, avui molt pendents d'aquests ruixats, d'aquestes tempestes, d'aquestes ventades associades també a aquests ruixats importants i amb aquesta possibilitat de que es puguin acumular més de 20 litres en 30 minuts. Com sempre passa, Sílvia, no és una situació extensa, generalitzada, i per tant pot ser que plogui aquí i a 500 metres no caigui ni una gota. Per tant, doncs aquesta situació és la tendència que tindrem de cara a aquesta propera tarda. Però vaja, creiem que les pluges acabarien arribant pràcticament al 100% de la comarca.
Moltes gràcies, Marc, i fins divendres.
Fins divendres.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Anem tot seguit a la capital del Cava, on l'Eli Jiménez ja està a punt amb l'Aroa Beltrán, que avui ens parla del vincle. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, la que ens acompanya ara aquí al Penedès en xarxa és l'Aroa Beltrán. Amb ella compartim cada 15 dies aquesta secció d'educació. Aroa, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, Eli. Molt bé, aquí. Amb vosaltres un dia més.
Ara, avui parlem d'un tema tan i tan important i de vegades tan poc conegut com és el vincle.
Així és, Eli. De fet, avui us volem parlar d'aquest vincle, no? D'aquesta teoria del vincle, perquè ens hem trobat i molt, jo quan faig acompanyaments, quan faig tallers, sessions i parlo, no? D'aquesta importància d'aquest vincle i així, doncs, me n'adono que les famílies o que en general doncs, tenim una mica de desconeixença, no? De la importància d'aquest vincle, que a vegades pensem que, bueno, és esto, ¿sabes? És que, bueno, pues que estan ahí, que, no? I que els no sé com dir, que els mimem o que, no? I no és, no passa per aquí, no? I, uh-huh. I crec que seria bo que aprofundíssim una mica cap aquí i inclús, bueno, sí, anar parlant, no?, en aquests dies d'aquesta importància del vincle, però clar, per saber la importància del vincle i que té la criança hem d'entendre, no?, què és aquest vincle. De fet, aquest vincle es defineix com un vincle emocional, no?, que es desenvolupa sobretot amb els nens i les nenes i amb els cuidadors, no? Amb el pare i la mare o amb el cuidador més directe que tingui, vale? Perquè també podem establir vincles amb, pues, amb la persona de referència, tot i que no sigui la mare o el pare, no? Tots ens hem trobat, sobretot ara, com adults, no? Que ens ha cuidat la iaia o que ens ha cuidat, no? I aquí també s'han format vincles, vale? I aquest vincle el que necessita és proporcionar, pues, aquesta seguretat emocional, vale? Indispensable, Eli, per un bon desenvolupament personal. Vale? I aquí ens basem en una teoria. Però abans d'això, jo volia... A mi m'agrada molt com ho explica el psicòleg Rafa Guerrero, que és un especialista en vincle afectiu i en educació emocional. I ell sempre ens planteja algo que jo vull compartir amb vosaltres, és que penseu una mica en aquesta situació, no? Imagina't que acabes de, o acabeu d'arribar a l'hospital a veure el fill d'un conegut, vale? Que acaba de néixer. Vale? Quina creus que és la característica més distintiva o la característica d'aquest infant que acaba de néixer en aquest moment del seu naixement? Pensa-hi bé.
Uau. Ara no m'esperava aquesta pregunta. Que...
La majoria de persones, quan fem aquesta pregunta, en el primer que pensa és en la dependència, no?
Segurament, sí.
Oi, clar, és, bueno, depèn de nosaltres, no? Però la dependència és una conseqüència just d'aquesta característica. Jo et convido que reflexionis una miqueta més. Alguna idea? Pues és la immaduresa, no? Perquè l'ésser humà arriba a aquest planeta o en aquest naixement 100% immadur. Aquest fet és que és el que el fa ser dependent, oi? Però és la seva immaduresa. Per tant, som dependents perquè som immadurs. Sí? De fet, som l'espècie que passa més anys, no? Amb les nostres mares, pares, no? Fins que arriba el moment de madurar i ser autònom, sí? En el moment en què naixem, sobretot, els infants, els nounats, no? Tenen diverses necessitats que han de ser cobertes. Això ho sabem, oi que sí? Pels cuidadors principals, que solen ser, pues, això, els pares o les mares o aquella persona de referència, eh? No vull... Què passaria si no els atenguéssim amb aquestes necessitats que ells tenen? No sobreviurien, oi que no?
No.
Per ells mateixos no poden sobreviure, oi que no? Ja que necessiten de nosaltres o d'aquest altre per sobreviure, no? A mi m'encanta dir que la millor escola per aprendre a relacionar-se i per aprendre a gestionar les nostres emocions, que en diem sempre, sens dubte, és la família, oi que sí?
Sí.
Són els pares, són les mares, són aquests models que diem, que hem de ser. De vegades creiem que el nostre fill o la nostra filla no podrà superar o no tindrà prou recursos per gestionar aquestes emocions, sobretot les desagradables, oi? El sobreprotegim en excés davant d'emocions desagradables, normalment, com la ràbia, la por, la tristesa. Estàs d'acord?
Totalment.
És la nostra responsabilitat, oi que sí? Igual que és la nostra responsabilitat que sobrevisquin, no? I donats les necessitats que toquen quan neixen, en aquí és la nostra responsabilitat ensenyar-los a gestionar les emocions des de la família, oi que sí? Doncs, per fer-nos una idea, podem dir que és imprescindible aquest vincle emocional, vale, que establim amb els nostres... pare, mare, vale? Cuidadors, perquè sense aquest vincle emocional o afectiu, la supervivència no seria possible. No sol necessitem menjar, no sol necessitem cobrir les necessitats bàsiques, sinó també necessitem aquesta afectivitat, aquesta emocionalitat, aquest vincle afectiu per sobreviure. És per això, sobretot, que generalment diem, no?, que necessitem un equilibri mental, no?, per un bon vincle, no? i necessitem un equilibri dels progenitors o de les persones cuidadores. Inclús també podem afirmar el contrari. Si no tenim un bon vincle amb aquests progenitors, normalment el desequilibri emocional també afecta aquest vincle. Sí? Entenem una mica?
Sí.
Una mica, Vale? Aquí hi ha una cosa molt xula que a mi m'agrada molt, que és una metàfora del biberó, vale? Que és de José Luis Marín, que sempre l'explica, que a mi m'agrada molt. És un doctor en psicoanàlisi, psicoteràpia, és molt prestigiós i a mi m'encanta. Vale? I ell sempre explica que els nens o els infants naixem com si fóssim un bidó. Imagineu-vos amb la metàfora d'un bidó metàl·lic. Vale? I aquest bidó té una capacitat de 100 litres, imagineu-vos. Vale? Però en el moment que neix està completament buit. Sí? Per tant, la nostra funció com a figura de vincle d'aquests petits consisteix a anar omplint aquest bidó. I de què l'omplim, oi? Pues l'hem d'anar omplint de líquids que, ell anomena responsilies, no? Però en aquest cas de, tot aquest cultiu d'afectivitat, de coherència, d'amor, no? Aquest nen o aquest bidó s'ha d'anar omplint, vale? De paraules, d'emocions, de gestos, de necessitats cobertes que satisfacin, no? Tot i cadascuna de les seves necessitats, vale? Des de el millor dels jocs, diguem-ne, no? Quin serà el millor dels jocs? Pues això. I hi ha algo molt important en aquí, i és que no podem sempre omplir-lo a tope, ni de les millors coses, vale? Llavors aquí els pares han de ser capaços, no?, de satisfer totes aquestes i cada una de les seves necessitats. Però no és factible arribar-ho fins a dalt. Això no seria possible si no és que fóssim uns superherois. Vale? perquè no seria humà. No hi ha ningú capaç de satisfer totes les necessitats del seu fill. Vale? Per això diem que aquesta responsable, com ell la diu, no? Aquesta responsabilitat que tenim, no? De millorar, d'acompanyar, de ser conscients, de crear aquest vincle perquè ell tingui una seguretat efectiva, siguem conscients que mai arribarem a omplir aquest bidó fins a arribar. Jo aquí els explico molt als pares aquesta, que a vegades volem ser uns superpares, no? O que ho hem de fer tot estupendo. No, els nostres fills no necessiten uns superpares, no? Una supermare. Necessiten una mare real i conscient. Vale? I aquest real i conscient és que molts cops no podem arribar a tot, no podem satisfer totes les necessitats. No som superherois. I no cal exercir de Superman, sinó que ser prou bons és la funció que tenim com a pares, no? O que hem d'exercir. Ser el pare, no? Suficient perquè aquest vincle, perquè aquest bidó vagi creixent de la millor manera i que després l'infant pugui acabar-se'l d'omplir tot, no? No sé com us arriba, si ens entén una mica, però al final la base d'aquesta teoria és que l'estat d'ànim o el temor d'un nen determinat és bona part del que posem en aquest bidó, no? De l'accessibilitat, de la capacitat de respondre que tinguem, vale? En aquest infant. Sí? S'entén? Una mica, Eli? No sé si a vegades, jo com ho tinc tant, a lo millor ho he volgut. I al final, més senzill és que el vincle el que proporciona és la seguretat emocional de l'infant, vale? És a dir, que se senti acceptat i estimat incondicionalment. Això és el que et farà créixer amb totes les necessitats cobertes, sobretot les afectives, ¿vale? Perquè ja hem dit que, ja ho sabem tots, oi? Que hi ha necessitats bàsiques que no deixarem de cobrir. Oi? Uh-huh. Per tant, el nen, o segons Bowley, que no us he explicat, però que teoria del vincle és del John Bowley, ¿vale? Que és, jo us comparteixo, us animo que busqueu, hi ha vídeos boníssims també a YouTube i que expliquen aquesta teoria, segurament més fàcil que jo ara mateix, que us vull donar molta informació en poc temps, Però el que sí que ens diu és que, segons aquesta teoria, els nadons neixen amb un repertori de conductes que tenen com a finalitat, ¿vale?, produir respostes en els pares, ¿vale? Per exemple, bueno, quan són molt petits, no? La succió, el somriure, el reflex, la necessitat de bressol, el plor, ¿vale? Uh-huh. Totes aquelles coses que diu, és que ho fan per cridar l'atenció. Doncs sí, però no és per cridar l'atenció com a tal, és perquè necessito aquest vincle, necessito aquesta afectivitat, necessito aquest contacte, ¿vale? Ell va arribar a la conclusió de que la tendència del nen a formar un vincle fort i fonamental amb una figura materna o paterna o aquesta figura, forma part d'algo molt molt endins, no? Molt arcaic. I la seva funció, sobretot, és de supervivència, ¿vale? Tal com l'altra necessitat d'alimentació, diguem-ne, no? I de cobrir necessitats bàsiques. Per què us dic això? Perquè des d'aquí, ¿vale?, si m'he pogut explicar bé, que un altre dia podem seguir aprofundint de per què aquest vincle o quines classes de vincle fem servir, quines, bueno, què proporciona un vincle o un altre, no?, o la classe de persones que podem arribar a convertir, té a veure amb que és tan important la necessitat d'alimentació com la necessitat d'afecte, ¿vale?, i d'emocionalitat. O sigui que en aquí es poden després establir una sèrie de conductes d'aferrament, de sentiments d'aferrament, de representacions, ¿vale? Bueno, en aquí ja podríem entrar i podem explicar-vos hasta les fases del vincle, com ens construeix, ¿vale? Però per mi era molt important que ens n'adonem o que puguem fer arribar, ¿vale?, que moltes de les vegades que parlem, no?, col·loquialment de que, bueno, pues això, no?, que ho fa per cridar l'atenció, que ho fa per tal, inclús a vegades, no?, ens creiem que ho fan per fer-nos la punyeta, oi? Per tocar-nos els nassos completament, no? No, hi ha una part molt, molt nuclear, que li diríem, o molt des de dins, no?, que és per supervivència, perquè per mi és tan important poder menjar com poder vincular-me amb tu. Que em vegis, sí, a lo millor sí que és per cridar-te l'atenció, perquè necessito que em vegis, necessito que hi siguis, necessito que m'acompanyis emocionalment d'una manera incondicional. ¿Vale? I això no vol dir que els hi donem tot el que vulguin, que, ¿vale?, una cosa no treu l'altra, eh? Vale? Quan parlem del vincle, quan parlem d'aquesta necessitat afectiva de saber que tinc algú al costat, vale?, que hi serà sempre i que t'acompanyaré a que descobreixis el món i a que visquis, també t'ensenyaré a que aquest límit es pot passar i aquest no, això ho pots fer, això no, vale? I hi ha coses que són sanes i altres que no. Vale? No vol dir que els hi haguem de donar tot o que aquest amor incondicional tingui a veure, com diu una amiga, a educar niños malcriados, ¿no? No té res a veure, ¿no? ¿Vale? Però sí que és molt important que per aquesta seguretat que busquem, perquè cada cop més veiem doncs, nens molt, molt insegurs, no?, amb baixa autoestima, que els hi costa doncs, molt prendre decisions, afrontar-se a nous reptes, ¿vale? I molta part d'això té a veure amb aquest vincle, amb aquesta part d'aquest vincle afectiu, ¿vale?, que a vegades no ha sigut prou intens com perquè jo em senti segur per afrontar-me al món.
Que important, Aroa, és aquest vincle efectiu del que ens has estat parlant avui. Sempre és un plaer tenir-te amb nosaltres al Penedès en Xarxa cada 15 dies puntual, els dimarts a primera hora, parlant-nos de conceptes relacionats amb el món de l'educació. Que vagi molt i molt bé i ens veiem en 15 dies.
Molt bé, Eli. Fins aquí 15 dies. Gràcies.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara mateix passa un minut de 9:45 del matí i a aquesta hora us donem la benvinguda al primer flash informatiu en el Penedès en Xarxa d'avui. Us parla Eric Guijarro. Protecció Civil repeteix avui la prova del sistema d'alertes al Penedès, Tarragona i Terres de l'Ebre. Tots els telèfons mòbils intel·ligents que es trobin a les vegueries de Tarragona, Terres de l'Ebre i Penedès rebran avui, entre les 11 del matí i la 1 del migdia, un missatge de prova del sistema d'alertes de Protecció Civil de la Generalitat. Es durà a terme així la repetició de la prova que es va realitzar el 12 d'abril, en la que una errada en l'eina d'enviament, desenvolupada i administrada per l'Estat, va provocar que els missatges no arribessin a la majoria de telèfons mòbils. La Generalitat va exigir a llavors que es localitzés i solucionés el problema i el Ministeri de l'Interior va manifestar de forma ràpida que ho havia solucionat. El sistema és molt útil, ja que permet una difusió massiva en un espai molt curt de temps. S'utilitzarà només en els casos d'emergència greu en què l'Autoritat de Protecció Civil hagi determinat que cal donar instruccions a la població, com pot ser el confinament davant un accident químic o unes inundacions. La Bisbal del Penedès adequarà el solar contigu al local social de la Miralba. Es farà un tancament al voltant i es pavimentarà la zona. L'Ajuntament adequarà el solar que hi ha al costat del local social de la Miralba. L'alcaldessa en funcions, Agnès Ferrer, va signar un decret d'alcaldia el passat 26 de maig per aprovar la construcció d'una tanca a la zona i la pavimentació en formigó del terreny. L'objectiu és que es pugui fer servir per festes i diferents activitats. Un miler d'alumnes de tercer i quart de primària han gaudit del passaport edonauta aquest curs a Vilafranca. Dijous i divendres passat, Cal Figuerot va acollir les festes de graduació del passaport edonauta, un acte de reconeixement a tots els infants de tercer i quart de primària de totes les escoles de Vilafranca per haver participat en les activitats de lleure educatiu del catàleg d'activitats edonautes. Prop de 1.000 infants de cicle mitjà de primària, participants en el programa, han gaudit d'aquestes festes. A Vilafranca hi estan implicades les 10 escoles d'educació infantil i primària i l'Escola d'Educació Especial Delta Espiga, així com també la col·laboració d'entitats i equipaments socials i educatius. L'Ajuntament va ser fa 3 anys un dels... L'Ajuntament de Vilafranca, concretament, va ser fa 3 anys un dels 10 pioners en la xarxa de ciutats edonautes que treballen per la igualtat d'oportunitats educatives fora de l'àmbit escolar, amb la participació i col·laboració de centres educatius i entitats i equipaments educatius i culturals. Carles Coma Juncoses, veí de Moja, ha format part de l'equip que ha elaborat el documental Unzué, l'últim equip del Juancar. Coma Juncoses és un expert operador de càmera i muntador de TV3 que ha participat en documentals produïts durant els darrers anys pel Departament d'Esports de la cadena. El darrer ha estat aquest ambiciós treball professional que ressegueix la vida quotidiana de Juan Carlos Unzué, exposant les dificultats que viuen les persones que, com ell, pateixen esclerosi lateral amiotròfica. En l'hora i mitja de durada que té el documental es condensen els 2 anys de seguiment de la vida d'Unzué que ha realitzat un equip format per Xavi Torres, Santi Padró, Jesús Muñoz, Marta Colàs i el propi Carles Coma Juncoses.
Penedès en Xarxa.
Ara passen 5 minuts de 9:45.
Connecta't al Penedès en Xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Dues setmanes després del 28M, estem a l'espera que aquest dissabte es constitueixin els nous ajuntaments. Els Consells Comarcals, en canvi, seran els últims en configurar-se, possiblement a meitat de juliol. Són ens supramunicipals que ajuden, i molt, als consistoris i a la vida, al dia a dia, dels nostres vilatans i vilatanes, al igual que les mancomunitats de municipis. Però hem pensat que potser els oients no en són prou conscients de la tasca que fan al llarg de l'any. Avui en volem parlar amb els màxims representants d'aquests ens supramunicipals. Volem saber si viuran canvis, quina valoració fan d'aquests 4 anys de mandat, com van els pactes, si calen. Tot això és el que tractarem avui en aquesta roda política que arrenquem a Ràdio Vilafranca amb el president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i alcalde de Font-rubí en funcions, Xavier Lluch, bon dia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya el president de la Mancomunitat Penedès Garraf i alcalde de Torrelles de Foix, en funcions, Sergi Vallès. Benvingut.
Hola, bon dia.
Abans de posar el focus en aquests dos ens supramunicipals, el 28M, tots dos van aconseguir majoria absoluta, tant a Font-rubí com a Torrelles. Xavier Lluch, satisfet? Quin balanç en fa, ara que ja està digerit?
Bé, sí, ara ja ho hem digerit. Sí, satisfets per aquesta majoria absoluta, que ha estat una majoria absoluta complexa. Nosaltres som un equip que portem molt de temps governant a Font-rubí. A les últimes eleccions veníem d'haver-hi dos partits polítics, com érem el de Junts per Font-rubí o d'Esquerra Republicana. En aquestes eleccions municipals hi va haver també un grup d'independents, vam ser 3 forces polítiques, i llavors, doncs, bé, quan hi ha més forces polítiques és un pèl més complex, no?, treure uns resultats com aquests, com una majoria absoluta. Veníem de tenir 6 regidors nosaltres i 3 Esquerra, en aquest cas nosaltres n'hem perdut un, ens hem quedat amb 5, i Esquerra també n'ha perdut un i s'ha quedat amb 2. Hem quedat 5 regidors nosaltres, 2 els independents i 2 Esquerra. A ningú hi agrada perdre cap regidor, no m'he d'enganyar, però és veritat que dintre d'haver-hi més llistes, treure una majoria absoluta, estem satisfets pel resultat.
Sergi Vallès.
Nosaltres veníem d'una gran majoria absoluta, teníem 9 regidors d'11 i seguim contents perquè tenim 8 regidors d'11. Tot i perdre un regidor, hem augmentat el percentatge, això vol dir que l'abstenció ens ha perjudicat als partits majoritaris i, per tant, seguim contents perquè hem passat d'un 66% de suport a un 72% de suport, no? Consolidant, si no m'equivoco, la majoria més gran de la comarca de l'Alt Penedès, tant amb suport com amb regidors, no? Per tant, molt contents d'aquestes eleccions, el suport que ens ha donat la gent del municipi.
Tots dos es presentaven sota les sigles de Compromís Municipal, com a Junts, que ha estat la força majoritària a l'Alt Penedès.
Sí, jo crec que aquesta coalició de Compromís Municipal, en el qual hi confluïm Junts i Impulsem Penedès, ha estat un èxit. Crec que amb els resultats es veu, ha estat força majoritària i ha donat bon resultat a nivell comarcal. Sempre hi ha els més i menys, són molts municipis, on un municipi creixes una mica, en un altre no tant, però en conjunt crec que n'hem de fer una valoració positiva.
Sí, exacte. A més, tant Font-rubí com Torrelles som dels que ens hem presentat amb el nom d'Impulsem, tot i anar amb una coalició, i per tant això vol dir que encara refermes molt més el compromís en aquest projecte que vam crear ara fa un any, no?, que és en representar el territori i defensar la nostra vegueria a través dels ajuntaments, no? I com deia el Xavi, amb els resultats que hem obtingut, a més, amb la marca Impulsem, penso que dins de la coalició també som segurament el partit, fins i tot de la comarca, que més alcaldies tindrà. Si no m'equivoco, dia d'avui en tenim de segura sobre unes 7, per tant, més o menys crec que anirà per aquí. I, per tant, estem molt contents, no? A més, el treball conjunt amb Junts ha estat excel·lent, els resultats ens ha portat a ser la força majoritària, per tant, contents de la decisió que vam prendre i de la feina que hem fet.
Aquest ball de sigles no ha confós ni a Guardiola de Font-rubí, ni a Font-rubí, ni a Torrelles, els votants.
No, per això ho deia una mica. Inicialment, els pobles crec que es diferencia molt que la gent vota projectes, la gent vota persones, i per tant, normalment et presentis una mica com et presentis, doncs segurament la gent té molt clar que vota l'alcalde, en aquest cas, o la persona que lidera, no? El mateix Xavi, si no m'equivoco, s'ha presentat potser amb tres o quatre noms diferents al llarg de la seva trajectòria política i sempre ha aconseguit majories absolutes, no? I per tant, la gent, quan ho fas bé, quan treballes i quan hi ets, et segueix donant el recolzament, et presentis i et diguis com et diguis.
Sense, puntualitzant, sense bellugar-me del meu espai, que de vegades això, jo com que ja porto uns anys i sóc dels que no me n'amago, he estat alcalde amb Convergència i Unió, molta satisfacció de com van anar les coses, hem estat alcalde per Junts per Catalunya, en aquest cas anàvem per Impulsem, però dintre del mateix espai penso que no m'he bellugat massa, i és veritat el que diu el Sergi, en les eleccions municipals potser la ideologia no és tan important com la gestió del dia a dia, com l'equip que portes al costat, i crec que aquesta continuïtat ve a dir que, bueno, que un bon equip ha liderat el municipi i que se segueix fent una feina molt ben feta.
Aquestes eleccions han tingut un protagonista que, ja l'heu mencionat, ha estat l'abstenció, molt alta. Això fa repensar?
De fet, deixeu-me ser molt sincer, no m'extranya gens l'abstenció que hi ha, i de vegades et sorprens de que no n'hi hagi més. Sí, perquè les notícies que surten acostumen a sortir masses notícies negatives envers les formacions polítiques. La gent que fa política en els municipis, i sobretot en els municipis petits, fem una gran feina. No només nosaltres que estem al capdavant, sinó tots els equips que portem. I dediquem moltes hores, i dediquem molts esforços que van en decriment dels esforços de les hores que pots dedicar a la família. I em sap una mica de greu el fet de que es tingui aquesta visió tan negativa dels polítics. I es té per notícies que surten a altres nivells, que ens mirem a la tele i surten coses que són barrabassades.
Però són certes.
Però són certes. No ens hem de negar. Però sí que és veritat que potser surten més les notícies aquestes que són més estridents que no tant la feina ben feta.
Potser pel fet de... Jo sempre em queixo, i sempre ho he dit, de fer una comparativa a nivells polítics, no? O sigui, al final, em sembla que el primer comentari que vam fer la nit electoral, o que vaig fer la nit electoral, justament va ser el tema de l'abstenció, no? I reflexat en que sap greu que justament, com deia el Xavi, no? Segurament els polítics que més a peu de carrer estem, que més escoltem i que més efectivitat tenim, o sigui, quan un veí ens demana una cosa, normalment contestem al moment, doncs sap greu que som els que rebem l'abstenció d'aquest desengany polític general que hi ha, que segurament amb raó, no? Però al final em molesta una mica. Gent que jo tinc alguns veïns que pràcticament cada setmana em demanen alguna cosa, no? I en canvi no han vingut a votar per la desafecció a la política, no? I no ho acabes d'entendre, no? Per tant, s'hauria de diferenciar una mica entre aquesta política a nivell més nacional i aquesta política a nivell local, no? Al final, els polítics reals, potser per dir d'alguna manera, som els que estem a peu de territori, potser la gent hauria de diferenciar una mica, no? I no castigar-nos igual que castiga a la resta de polítics, no? Perquè nosaltres ens demana una cosa i la fem, o ens demana una cosa i no la fem, i llavors no ens vota, i en canvi els polítics nacionals diuen, i molts d'ells els seguim votant, tant compleixin com no compleixin.
A nivell de Consell Comarcal de l'Alt Penedès i de la Mancomunitat Penedès-Garraf, com quedarà tot? Hi haurà canvis?
Bé, això, ara en aquest moment no ho podem dir, si hi haurà canvis, perquè hi ha negociacions obertes en tots sentits i falta, encara falta temps. Primer s'han de constituir els ajuntaments i després anirem més pas a pas. Jo que sí que vull dir és que l'acció de govern del Consell Comarcal d'aquesta última legislatura n'estem molt contents, ha funcionat molt bé, hem engegat projectes molt importants per la comarca, molt importants pels ajuntaments de la comarca, hem aconseguit recursos pels ajuntaments de la comarca. Hi ha hagut una entesa en l'equip de govern important, no hi ha hagut cap mena de disfunció. Vull dir que com a president del Consell Comarcal només em puc parlar bé de tota aquesta acció de govern i veurem en el futur com acaben les negociacions. Jo el que puc dir és que he estat molt còmode amb l'equip de govern que he tingut i que penso que els consellers i conselleres que m'han acompanyat també han estat molt còmodes amb aquesta gestió i que hem fet una feina molt positiva per la comarca. Sobretot el Consell Comarcal treballem en un àmbit de serveis socials, un àmbit dels més importants que tenim en aquests moments, només cal veure l'actualitat, què és el que està passant, i per això veiem que la inversió en serveis socials és molt gran, més del 50% de la plantilla que tenim està a serveis socials, i som els que gestionem els serveis socials de la majoria de municipis de la comarca. Crec que és un àmbit molt potent i que s'ha estat gestionant bé. I, per altra banda, l'altra branca que hem potenciat molt és l'ajuda als ajuntaments petits. Som una comarca amb ajuntaments, molts ajuntaments de menys de 2.000 habitants, en el qual hi ha problemàtica per aconseguir tècnics per fer la gestió del dia a dia. Ens hem plantejat tenir tècnics per donar suport a tots els ajuntaments que ho necessitin. Hem passat de tenir un arquitecte en plantilla a tenir-ne 5, hem passat de tenir un enginyer a tenir-ne 4 o 5. O sigui que estem en aquestes dues línies, que n'hi ha moltes més, però en aquestes dues línies hem avançat molt. I, a més, hem fet allò que ens toca fer en els polítics i que de vegades no es diuen els mitjans, no? Que hem ajudat a tothom, sigui del color que vulgui, sigui no, quan un cop estàs en el Consell Comarcal, tu estàs a disposició de tots els ajuntaments i penso que no hi ha cap ajuntament que pugui dir que el Consell Comarcal, quan ho ha necessitat, no hi ha sigut.
Aquí hi ha una gran diferència, El Consell Comarcal, els resultats són directe pel número de vots i número de regidors, per tant, tot i el que deia en Xavi, el Consell Comarcal, la formació que representem, seguirem tenint la majoria, som la primera força, però la Mancomunitat, la presidència canviarà absolutament perquè va per vot ponderat. La Mancomunitat va per vot ponderat un cop tingui l'alcaldia. La Mancomunitat, el representant directe, és l'alcalde del municipi o alcaldessa, i a partir d'aquí per vot ponderat. Això què vol dir? Que, com es preveu, l'Ajuntament de Vilafranca i de Vilanova, perquè la Mancomunitat no només és la comarca de l'Alt Penedès, sinó també engloba la comarca del Garraf i dos municipis del Baix Penedès, Vilafranca i Vilanova estaran aquest cop, l'alcaldia l'ostentarà un altre partit polític, que és el Partit dels Socialistes, i per tant la presidència de la Mancomunitat previsiblement serà del Partit Socialista aquesta legislatura. No? Per tant, després de, si no m'equivoco, tres legislatures seguides tenint la presidència de la Mancomunitat, l'espai que representem, doncs aquesta legislatura la tindrà el Partit Socialista i són ells majoritàriament els que hauran de formar govern.
Xavier, ràpidament, com es constitueix el Consell Comarcal? Un cop tinguem els ajuntaments.
Consell Comarcal, un cop ens haguem constituït com a ajuntaments, segons els resultats de les eleccions municipals, el grup de Junts ens toquen 11 consellers, el grup d'Esquerra Republicana 10 i el grup del Partit Socialista 9. Si no recordo malament, em sembla que és que la CUP 2 i el Partit Popular 1. Un cop tinguem els ajuntaments constituïts, els partits designaran qui seran els noms d'aquests consellers de cada partit que aniran al Consell Comarcal.
Han de ser regidors o alcaldes, obligatòriament?
Sí, han de ser electes, o regidors o alcaldes. Llavors, quan els partits hagin designat quins són aquests noms, s'obrirà la negociació de buscar una majoria dintre del Consell Comarcal per establir govern. I d'aquesta majoria en sortirà el president que aquesta majoria cregui oportú.
Doncs, Xavier, Sergi, gràcies. Fem una pausa perquè anem a donar veu al Baix Penedès des dels estudis de Domenys Ràdio, on hi tenim a punt la Lourdes Meronyo amb una convidada. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs, efectivament, aquí estem amb la Núria Güell, ella és la vicepresidenta del Consell Comarcal i també regidora de l'Ajuntament de Bellvei. Molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs, primer de tot?
Pues bé. Bé.
M'imagino que esperant ja aquest dissabte aquesta constitució dels ajuntaments, que serà una mica la que acabi de perfilar aquests pactes, no?
Sí, sí, clar, evidentment. Sense la constitució de l'Ajuntament no podrà haver els pactes al Consell Comarcal per fer, vull dir, això és així, tal com va.
Bé, no et preguntaré per l'àmbit municipal. Tu estàs aquí com a vicepresidenta del Consell Comarcal. El president l'hem tingut una mica escanyat.
Sí, una mica malaltó, també.
Una mica malaltó. I anem a el que seria el Consell Comarcal. Molta gent, de fet, des del Consell Comarcal del Baix Penedès, vau treballar en una sèrie de vídeos on s'intentava arribar a aquesta ciutadania, perquè és veritat que molts ajuntaments petits que no teniu la disposició econòmica que tenen municipis com més grans, aquí a la comarca podríem parlar del Vendrell, de Calafell o de Cunit, per exemple, Bellvei seria un de tants municipis que sense el Consell Comarcal no seria viable el poder tirar endavant moltes coses, des de serveis socials, ocupació, joventut, entre d'altres, no?
Això és veritat. Si no fos pel Consell Comarcal, els pobles petits quedarien enrere. Òbviament, el Consell Comarcal ajuda a tirar endavant aquests pobles. No tenim tanta tant de pressupost per tirar endavant en totes les coses que s'han de fer, oi, en un poble. Per tant, el Consell és el que ajuda a que els pobles petits tirem endavant.
Uh-huh. La gent no entén exactament com es conflueix aquests consells comarcals o potser no acaba d'arribar la ciutadania. Com es fa el tema de pactes? És a dir, sí que és veritat que sou els últims en numerologia parlant, no? Dissabte, un altre cop divendres. El 17 es conformen els ajuntaments, després van les diputacions i després els consells comarcals. Però exactament per què en aquest ordre i de què depenen, si ho saps, de què depenen aquests pactes?
Bueno, els pactes es fan, en aquest cas, el Baix Penedès, el resultat ha sigut que, bueno, no sé si...
PSC repeteix.
Sí, PSC repeteix. Teníem 13 consellers i ara en tindrem 12.
Heu perdut un pel camí.
Hem perdut un, però llavors Junts em sembla que en té 5. I Esquerra, és que exactament tota la...
Tranquil·la, tota la... perquè és una mica...
Bueno, jo perquè sóc del PSC i sí, ja, mira, el que va primer, oi? Jo crec que ara, en aquest moment, s'està parlant de com quedarà tot això, m'entens? Hi haurà d'haver pacte i s'està parlant des de la coordinació, que en aquest cas la coordinadora és la Dolors Carreras i de Junts, suposo, i d'altres partits, els seus portaveus, uh-huh. I estan coordinant a veure com quedarà la presidència, les vicepresidències i tots els consellers, les carteres, oi?
Perquè influeix els pactes
pot en influir, l'àmbit municipal? Pot influir algun pacte.
No, a vegades aquest veí de cadires no l'entenem des
sí,
de fora.
Doncs, sí, sí. En aquest cas sí que hi pot influir, pot influir. Bueno, el meu poble no ha influït gaire, la veritat, no. Però que amb altres pobles sí que s'ha influït. Però bueno, i si no, pues, que es parla i més o menys... I nosaltres ja recordo que aquesta legislatura passada ja governàvem junts, oi?
Sí.
Per tant, doncs, bueno, si es pactés, que no ho sé, vull dir, està la cosa així parlant-se, bueno, ja tindríem la majoria. Sí, perquè són 12.
Sumàveu...
Ara en sumàvem 18 i ara en sumarien 17, uh-huh. Que exactament no sé com està, la veritat.
No, lògicament.
Ni ho pregunto perquè ja diran el què. Ja en tinc prou amb el meu, que més em falta. No. Ja s'arreglaran els que estiguin fent aquestes conversacions.
Clar. L'abstenció que hem parlat durant aquests dies,
molt
que
alta.
Ha sigut molt alta,
sí.
Ha influït també en certs aspectes, no només en l'àmbit municipal, sinó també pel que fa al Consell Comarcal, o les sumes i les restes són diferents?
Sí, a vegades les sumes i les restes són diferents, però que hi ha molta abstenció, la gent està bastant desenganyada amb les coses. A veure, potser sí que el polític no arribem com hem d'arribar, no ho sé. Però també, a veure, la persona que no veu el que hi ha dintre, les institucions, costa molt d'entendre les coses. Costa molt perquè les solucions la gent les volem a l'acte, i tot a l'acte no pot ser. Si no hi arregles una cosa, jo t'estic parlant com a municipal, oi?
Sí.
Que, ostres, costa molt arribar a la gent, has d'estar molt al carrer, parlar molt amb la gent per tirar endavant, i el Consell Comarcal és una mica més llunyà d'això, m'entens? I costa que la gent s'impliqui i vulgui fer coses. I llavors és quan el Consell Comarcal, pues, jo t'estic parlant perquè porto la Conselleria d'Educació, i la d'Educació és molt complicada, és una de les més fortes.
Tu has patit durant aquests 4
sí,
anys.
Sí, molt, molt, perquè la veritat que no és que has de portar una organització molt alta de transport i de menjadors, de part de l'administració del Departament de la Generalitat tampoc no és que ajudin molt.
Ara ha hagut un canvi, sí. Pel que hem vist, ahir va canviar un canvi de cromos, no?
Sí.
Hem tingut el cambrai que surt.
Ara surt i bueno, ja veurem com anirà la cosa, però hem hagut de lluitar molt per aconseguir alguna cosa. I això també cansa. Llavors la gent no veu resultats, no veu el què. nosaltres tenim una manca al Baix Penedès del transport públic. Per tant, hem de mirar que el transport que va als centres educatius sigui per tothom, no solament per la primària i per l'ESO, simplement pel batxillerat, que saps perfectament el que hem lluitat i el que he lluitat amb el tema de batxillerat.
Ho sé, ho sé.
El no ser ensenyança obligatòria, però no els hi pertaneix el transport. I això ha sigut una batalla campal amb la Generalitat i encara no ho han aconseguit.
Encara no us heu sortit, no?
El problema està que quan arriba el setembre, si no tenen places de batxillerat, llavors han d'espavilar. I aquí, com que no volen posar més bus, pues, jo és la meva reivindicació. I si segueixo...
Seguiràs amb aquesta reivindicació.
La consellera d'Educació, que no sé res de res i no sé com anirà, em sembla que serà una de les meves... d'això que sigui obligatori tenir bus.
De fet, tu també lluitaves, ho vam parlar en altres programes, no només pel batxillerat, que no és obligatori, sinó per
cicles
la gent que vulgui fer
cicles formatius.
No?
Estem parlant de 14 pobles del Baix Penedès. A veure, ja trauré Vendrell, Calafell, Cuní, que són, ja tenen transport públic privat seu, però els altres pobles tenim una comunicació fatal de transport públic. Llavors, què estem fent aquí? Que els nens que volen estudiar, nens i nenes, els estem privant ja simplement el transport. I els estem privant. Per tant, que suplanteixin tot això, que després diem que el Baix Penedès és una de les comarques
amb més atur, amb
estudis mínims, i bueno, doncs no ho sé, haurem de començar a plantejar-ho, això. Menjadors.
Un altre. Otro tanto.
Jo m'he patejat totes les escoles i he anat a menjar allà a l'escola. I quan he vist menjadors que després han de tenir menjador i, a part, quatre aules més disponibles per menjar, a l'hora de menjar, després plegar-ho tot i llavors continuar les classes, això t'estic parlant de diverses escoles. O sigui que s'ho comencin a mirar tot això, que necessitem una bona repassada de menjadors i transport.
Taló d'Aquiles, perquè... conflueixen moltes coses amb l'educació, però després, ara farem una aturada tècnica per anar a publicitat, després reenganxarem aquesta tertúlia ja amb el Xavi, amb el Sergi i amb tu, de tot plegat, com valoreu aquests 4 anys, perquè si els ajuntaments ha estat complicat, els consells comarcals, m'imagino que un tant del mateix. Núria Güell, moltíssimes gràcies i ens retrobem d'aquí uns minutets.
Molt bé.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.